informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Avui el diari Ara publica un article sobre les comunitats gitanes de Figueres i de Girona. Res de nou, l'estigma segueix menys tenint les persones gitanes, també a casa nostra, i això només té un nom, racisme. La veritat és que fa anys i panys que la comunitat gitana a casa nostra està aïllada de la societat simplement per tòpics que menyspreen la seva capacitat, com la de qualsevol altra persona, per viure una vida com el que són, ciutadans catalans de ple dret. De fet, un dels racismes que més perduren al temps és precisament aquest, el que pateix el poble gitano, sense posar en context la feina, per exemple, de Gato Pérez o Peret per la música, i podríem posar referents en moltíssims àmbits, mentre nosaltres visualitzem a la persona que ven roba de mercat els diumenges. Tot el que la cultura gitana ha portat a la catalana és ja, hores d'ara, indestriable, va unida, i ens faríem un favor si deixéssim de tirar de tòpics immadurs. Avui en parlarem de tot plegat amb el sociòleg i politòleg Xavier Torrents. De moment, però, passa minut i mig de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'un dia com avui.
Entrarà gent del Partit Popular de Catalunya, això es pot, però evidentment ho ha de fer públic Núñez Feijóo.
Doncs miri, no li puc dir perquè no ho sé. Jo sé que s'està treballant ja des de fa temps i també sempre he dit quan tinguem un acord que ens sembli suficientment sòlid com per fer-ho.
I creiem que aquesta és la línia, no? Aquest treball conjunt, aquest colideratge.
Barcelona li ha faltat, per mi, ambició durant els últims anys i li ha faltat consens. Sense ambició i sense consens és molt difícil tenir il·lusió.
Ara mateix són lliures de poder explicar tot allò que saben sense por a que tinguin conseqüències penals per ells.
Jo també penso que poden arribar a les sense directa, però és molt, molt difícil i necessitem guanyar.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Doncs vinga, va, que som divendres 1 d'abril i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps hem marcat per les baixes temperatures avui arreu de Catalunya, un ambient de ple hivern i de cara a les properes hores es manté el risc de ruixats a les comarques del nord de Barcelona, sud de Girona, que seran en forma de neu per damunt dels 800 metres, puntualment per sota d'aquesta cota. Independentment, el vessant nord del Pirineu ha de continuar avant i a la resta del país, nuvolositat variable amb grans clarianes, però també amb la crescuda d'alguns núvols. Atenció també al vent de mestral, que serà fort i de tramuntana, que bufarà sobretot al Pirineu i també a l'Empordà, així com a les terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i també a d'altres punts del país. Un vent que farà que la sensació de fred quan bufi sigui encara més marcada. Demà dissabte, un temps molt semblant al d'avui, però demà a la tarda s'ennuvolarà més cap a les comarques del litoral central, sud de Girona, nord de Tarragona. Durant la nit de dissabte a diumenge, risc de ruixats en aquestes comarques, cota de neu al voltant dels 800 metres, baixant puntualment diumenge al matí fins als 400 metres i puntualment per sota. Afectaria sobretot el que dèiem, costa de Barcelona, sud de Girona i també alguns punts de les comarques del nord de Tarragona. La resta, nuvolositat variable i ambient encara més fred. Dilluns, les temperatures es començarien a recuperar.
Gràcies, Jordi. Gairebé 4 minuts que passen de les 2 del migdia i a aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia amb tot l'equip habitual. Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant que ja és en marxa a Sevilla el Congrés del Partit Popular que escollirà Alberto Núñez Feijóo com a president del partit. El nou líder popular s'ha marcat com a objectiu recuperar la moral dels seus votants perquè tornin a veure el Partit Popular com a alternativa de govern i també limitar els pactes amb Vox. En aquesta nova etapa, al capdavant del partit, a Feijóo l'acompanyarà Cuca Gamarra com a secretària general. Judit Casellas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, Feijóo haurà també d'anomenar ara una nova portaveu al Congrés dels Diputats i designar la resta de la direcció del PP. Són noms com el diputat andalús Carlos Rojas per rellevar Gamarra com a portaveu i entre els nou membres de la direcció hi haurà previsiblement l'eurodiputat Esteban González Pons.
Al Congrés, a més, hi ha el president del PP català, Alejandro Fernández, que creu que el canvi de relleu de la direcció servirà per passar pàgina a la crisi que ha viscut el partit i s'obrirà una nova etapa que donarà estabilitat i seriositat a la formació, diu.
La relació del PP català amb la nova direcció de Núñez Feijóo, acompanyat de la secretària general Cuca Gamarra, és excel·lent, ho assegura assegura així el líder del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, que avança que amb la nova estructura estatal del partit hi haurà canvis també a Catalunya amb noves incorporacions.
Els presidents autonòmics són membres nats de la candidatura, per tant, són membres de l'executiva, però, evidentment, entrarà gent del Partit Popular de Catalunya, això es pot, però, evidentment, ho ha de fer públic Núñez Feijóo.
No ha volgut, però, donar més detalls del futur del partit i ha demanat no fer cas dels rumors ni tampoc de les especulacions.
Gràcies, Judit. Fins ara. I des d'aquest mateix divendres, posar benzina o dièsel és 20 cèntims per litre més barat per tothom i cada dipòsit sortirà uns 10 o 15 euros més barat en un vehicle mitjà. Ana Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. De fet, aquest matí la demanda a les benzineres de Repsol s'ha multiplicat per 5 i això ha provocat un col·lapse en el sistema de cobrament de les seves estacions. L'explicació és que molta gent ha anat a omplir el dipòsit, coincidint amb el primer dia que s'apliquen els descomptes de 20 cèntims per litre de combustible decretats pel govern espanyol. Algunes benzineres han hagut de tancar, però la companyia confia resoldre aquesta incidència en les pròximes hores.
I la bonificació s'allargarà, de fet, fins al 30 de juny i s'aplicarà als diversos tipus de combustibles com són el gasoil, la gasolina i el gas a l'hora de fer el pagament.
Sí, això vol dir que tant en els plafons informatius de les benzineres com els sortidors el preu no s'ha modificat. És a dir, no veurem la benzina més barata als panells, però sí que ens faran un descompte a l'hora de pagar-la.
I d'altra banda, el ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, ha assegurat a TV3 que el català forma part de la taula de diàleg, però ha evitat posar data a la tercera reunió.
Doncs miri, no li puc dir perquè no ho sé. Jo sé que s'està treballant ja des de fa temps i també sempre he dit, quan tinguem un acord que ens sembli suficientment sòlid, com per fer-ho. Vull dir que el problema mai és exactament la data, sinó els continguts.
Iceta, que ha dit que la relació entre el govern català i espanyol progressa adequadament, ha assegurat també que el català forma part de la taula de diàleg i ha criticat l'absència de Junts en aquest espai.
I queda validada la proposta dels Jocs d'hivern 2030, tot i no comptar amb el suport de l'Aragó. Ho ha anunciat així el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, després de la reunió amb la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.
La candidatura de Catalunya i l'Aragó per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern de 2030 fan un pas endavant. La consellera Vilagrà ha signat avui amb Blanco i el secretari d'Estat espanyol per l'Esport, José Manuel Franco, l'acord per l'organització dels Jocs Olímpics d'hivern. El document ara s'enviarà al Comitè Olímpic Internacional perquè l'avalui.
Estamos en la candidatura que hemos presentado al Comité Olímpico Internacional, que es la candidatura del Pirineo Catalán y Aragonés, candidatura presentada por el Comité Olímpico Español y validada por el Gobierno de España. En eso es en lo que estamos, en eso es en lo que confiamos y en eso es en lo que trabajamos. Los siguientes pasos, lo he dicho, nosotros hoy hemos validado esa candidatura, vamos a esperar la reacción del presidente de lo que nos diga el presidente del Gobierno de Aragón y ya tenemos que acelerar rápido para cerrar todo y que cuando vengan los miembros del Comité Olímpico Internacional ya podamos presentar una candidatura homogénea y en donde se hace no solo cada actividad deportiva.
Digo al presidente.
Sense entrar en més detalls, el president del Comitè Olímpic Espanyol ha parlat breument de l'absència dels aragonesos. Diu que esperen i confien que el govern d'Aragó s'hi sumi a aquesta proposta.
I encara us expliquem que l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació ha començat a caminar avui mateix i ha anunciat que el seu principal i únic objectiu és redactar un informe que radiografiï el consens de la societat catalana en favor precisament de l'amnistia i l'autodeterminació.
La plataforma ja ha convocat 150 entitats del país de diversos àmbits, des de sindicats fins a entitats socials, culturals i econòmiques, a una cimera per començar-ne la redacció. La trobada serà el 20 d'abril a la Llotja de Mar de Barcelona i s'hi presentarà un manifest inicial que recull i la proposta de la plataforma. L'informe final es vol presentar el 1 d'octubre.
Mentrestant, el Departament d'Educació garantirà la gratuïtat dels cursos de P2 a les escoles bressol públiques de Catalunya, assumint els 1.600 euros anuals per plaça, que es calcula que fins ara assumien les famílies. A més, subvencionarà amb 800 les places de les llars privades, cosa que permetrà reduir el cost que assumeixen pares i mares. Fins ara, els costos estaven repartits entre la Generalitat i els ajuntaments i les famílies.
A partir d'ara, segons ha anunciat aquest matí el conseller Josep González Cambray, Educació assumirà també la part de les famílies i els ajuntaments mantindran el seu. El conseller Cambray creu que la mesura tindrà un impacte positiu.
I pot tenir un impacte positiu en la natalitat, ja que amb aquesta mesura es redueix la despesa per infant i en facilita la conciliació laboral i familiar. I també pot tenir un impacte positiu en la lluita contra el despoblament rural, evitant que les famílies dels pobles hagin de marxar a zones més poblades.
D'altra banda, la conselleria calcula que gràcies als fons Next Generation es podrien crear fins a 10.000 noves places de 0 a 3 anys.
I en aquest sentit, la portaveu del PSC, Alicia Romero, dona marge a Cambray per reconduir la crisi educativa, però avisa que seran tan durs com calgui si no ho resol.
Que està molt tensionada l'educació, el sistema educatiu a Catalunya. Ha passat 2 anys molt difícil des de la Covid i és intolerable que el conseller hagi volgut posar a la societat contra la comunitat educativa, contra els mestres, que crec que han fet un esforç ingent en aquests 2 anys.
Els comuns volen que el Parlament insti al govern a ajornar l'aplicació del nou calendari escolar com a mínim un any. Així ho recull una moció que es votarà al ple de la propera setmana.
A diferència de la moció de la CUP que demana la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, el text dels comuns no entra a criticar la gestió del conseller. El que sí que demanen, és en canvi, és acabar amb les retallades, un diàleg efectiu amb la comunitat educativa i aplicar pausadament els canvis de currículum de l'educació bàsica.
També us expliquem en aquest informatiu que UGT denuncia que el govern no està complint amb l'acord sobre pujar tarifes de les places concertades de la dependència, tal i com preveu una resolució al Parlament i un decret.
El sindicat es queixa que gran part dels centres residencials no l'estan aplicant, tot i que sí que han cobrat els increments de les tarifes del 2021. UGT, que reclama que no s'abandonin les treballadores del sector de la dependència, ha exigit una reunió amb el Departament de Drets Socials.
I els bancs han tancat una de cada 4 oficines a Catalunya durant la pandèmia.
Els municipis més afectats són aquells on hi resideix més gent gran. Els pobles més petits es van tancar més de 7 oficines per cada 10.000 habitants, mentre que les ciutats més grans la ràtio van ser de menys de 3. Dels 947 municipis que té Catalunya, 502 no tenen cap oficina i menys de la meitat dels ni tan sols tenen un caixer automàtic.
I precisament parlem de la pandèmia perquè les dades continuen a la baixa. Als hospitals catalans avui hi ha 821 ingressats, 34 menys que l'últim balanç.
A les unitats de cures intensives, els llits també es van buidant. Avui hi ha 68 crítics, 9 menys que ahir. Pel que fa a les defuncions, Salut ha notificat que han mort 44 persones des del dimarts passat. Els indicadors de la pandèmia també van a la baixa. La velocitat de propagació ha baixat 6 centèsimes i se situa en el 0,76. I sempre que estigui per sota de l'1, no es considera que la pandèmia estigui descontrolada.
I a tot plegat, també la Generalitat ha tornat el 16% de les sancions que es van posar en el primer estat d'alarma el 2020 en un import que pràcticament arriba al 1 milió d'euros. Són la meitat de les multes que els ciutadans han demanat al reintegrament. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Del març fins al Sant Joan del 2020 es van posar 24.300 sancions que s'han pagat per un valor de 4 milions d'euros. Després que el Tribunal Constitucional declarés inconstitucional el primer estat d'alarma, Interior va posar en marxa un dispositiu de retorn. Tot i això, aquest retorn no és immediat perquè primer han de comprovar la sanció que correspongui al període corresponent i si s'ha fet el pagament o no. Al gener van obrir el procediment i al febrer ja van començar a rebre els primers pagaments. Ara bé, falten més del 80% de les multes que van posar per saltar-se les mesures anti-Covid.
Gràcies, Sílvia. Fins ara. I pel que fa al turisme a casa nostra, avui arrenca a Barcelona el saló de turisme més important, de fet, de tot l'estat espanyol. El Bitravel ho fa en un moment clau pel sector per l'impacte que tindrà la guerra d'Ucraïna i la inflació desbocada en el mercat turístic. De moment, però, les previsions són optimistes i preveuen triplicar les visites que van rebre l'any passat.
S'espera que el recinte firal de Montjuïc de Barcelona congregui a més de 200 expositors destinats al públic viatger, on hi seran les principals agències de viatges, hotels, operadors i empreses de serveis turístics. Al Saló hi participen les 4 províncies catalanes i les diferents comunitats autònomes, a més d'una representació d'Europa, Nord-Àfrica i el Carib. Enguany, com a novetat, l'esdeveniment turístic pararà especial atenció al turisme rural.
De fet, en una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel, la directora de Turisme de Barcelona, Marian Moró, ha apuntat que el nivell de reserves per Setmana Santa a Barcelona és positiu, però que de cara a l'estiu qualsevol fet pot canviar-ho tot.
La Setmana Santa es preveu positiva. Jo crec que l'estiu, per al moviment de reserves que hi ha tant des de la perspectiva de vols, amb una connectivitat, amb una aposta clara, no?, per la reactivació, també pot ser bona, però sí que vivim un moment d'incertesa que qualsevol moviment ho pot trastocar tot.
La directora de Turisme de Barcelona ha explicat que, tot i l'optimisme que hi ha de cara a l'estiu, l'adaptació i la planificació és molt important. A més, també ha remarcat que a la capital catalana li ha faltat pretensió.
Les ciutats que es nutreixen de tot el que és el nacional i el local són les primeres que han aixecat el cap. Barcelona li ha faltat, per mi, ambició durant els últims anys. I li ha faltat consens. Sense ambició i sense consens és molt difícil tenir il·lusió.
Com el projecte d'ambició, Muro ha posat d'exemple la Copa Amèrica de Vela, que s'ha de fer a Barcelona el 2024, i ha reiterat que l'assignatura pendent de la ciutat és el mercat nacional i que els barcelonins facin d'ambaixadors.
I els advocats catalans demanen més coordinació amb administracions i entitats socials per combatre el tràfic de persones amb finalitats d'explotació, sobretot en l'arribada de refugiats d'Ucraïna.
El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, ha exposat que la detecció precoç és clau per evitar que dones i nens desplaçats per la guerra caiguin en mans de màfies. Ho ha dit en el marc de la jornada sobre el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual i laboral que ha organitzat el Col·legi d'Advocats de Girona.
Precisament la setmana passada Creu Roja va detectar casos per les preguntes que fan doncs, quan recepcionen aquestes persones a l'estació de Sants, que no sabien explicar bé doncs, on anaven, no? Doncs que aquestes persones podrien ser susceptibles de ser tràfic d'éssers humans.
En aquesta línia, l'Ajuntament de Barcelona ha unificat l'atenció social a la comunitat ucraïnesa en un equipament específic que està obert les 24 hores tots els dies de la setmana. L'equipament, ubicat al passatge 2 de maig, té capacitat per 80 places d'allotjament i ofereix esmorzar, dinar i sopar a les persones que ho requereixin. També ofereix atenció social. Per cert, que el Port de Barcelona ja ha enviat més de 182 tones de medicaments i productes bàsics a Ucraïna. Les aportacions de material s'han fet a través d'aportacions d'entitats i d'associacions.
I, de fet, podem ampliar aquesta notícia, Sílvia, perquè ja sabem que la Policia Nacional ha detingut a un home per portar a Espanya a dos menors d'edat d'Ucraïna per prostituir-les.
L'home de nacionalitat ucraïnesa havia arribat al país en un autobús amb dos joves de 15 i 16 anys, també d'Ucraïna, i que són germanes entre elles. En arribar a una estació de Madrid, els agents el van detenir com a presumpte responsable de trata d'éssers humans i sostracció a menors. Durant la seva declaració va afirmar ser el tiet d'aquestes dues noies, però van comprovar que no tenia documents per corroborar-ho. Elles, en un primer moment, van ratificar aquesta declaració, però després van entrar en algunes contradiccions. Segons la policia de Madrid, l'home tenia la intenció d'arribar fins a Màlaga amb elles, una de les quals amb qui mantindria una relació i l'altra l'hauria convençut per abandonar el país. La investigació va començar arran d'una denúncia per part d'uns membres d'una organització que viatjaven en el mateix autobús que l'home, qui van alertar que tenia una actitud sospitosa.
I us seguim explicant més notícies perquè la tinent d'alcaldia d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, ha portat avui al Consell d'Administració de l'ATM la proposta d'Ada Colau de rebaixar un 50% durant 3 mesos la T usual.
El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, ha acusat Colau d'electoralista amb aquesta proposta. Ara l'ATM, on hi ha justament l'Ajuntament, Generalitat i Àrea Metropolitana de Barcelona, ha apostat per avaluar la proposta. La tinenta d'alcaldia, Janet Sanz, per la seva banda, ha insistit que es tracta d'un plantejament que també s'està fent a Madrid o València. El tema es discutirà en la pròxima comissió del Consell d'Administració de l'ATM.
I us ho estem explicant a Ràdio Estel. Precisament des d'aquest matí, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha mort als 75 anys d'edat a l'Hospital Josep Trueta de la capital del Gironès, després d'unes complicacions a l'estómac que no ha pogut superar. Havia presentat el 26 de juny passat la seva renúncia i el papa per edat, però encara estava en actiu perquè no li havia estat acceptada.
El bisbat de Girona havia comunicat el 3 de març un empitjorament en el seu estat de salut, dues setmanes després que ell mateix anunciés que estava ingressat i que necessitava un temps de repòs. Després d'una millora, la situació va empitjorar ara fa dues setmanes. Pardo portava 13 anys i mig com a titular de la diòcesi gironina. La missa exequial tindrà lloc aquest proper dilluns, 4 d'abril, a 11:45 del matí a la catedral de Girona. El mateix dia hi haurà instal·lada una capella ardent a la capella del Corpus de la catedral, que estarà oberta des de les 8 del matí fins a les 11 del matí.
Una missa, per cert, que podreu seguir també des d'aquesta antena, des dels micròfons de Ràdio Estel. D'altra banda, avui, però, també hem de lamentar la mort del canonge de la Seu, Antoni Cagigós, als 93 anys. El funeral tindrà lloc avui divendres a les 6 de la tarda a la catedral de la Seu. I d'altra banda, el Congrés aprova la llei de residus que, entre d'altres, obliga els bars a oferir gratuïtament aigua de l'aixeta.
La normativa té per objectiu reduir l'ús dels plàstics d'un sol ús en un 50% l'any 2026 i en un 70% el 2030. També es marca unes fites pel que fa al reciclatge d'ampolles i, si no s'assoleixen, s'obligarà als comerços a que implantin un sistema de retorn d'envasos. A banda, també es prohibeix l'ús de substàncies tòxiques, com el bisfenol, en envasos alimentaris.
I la Fiscalia investiga el Departament d'Interior pels defectes en les bombones d'oxigen dels bombers.
Com a mínim, hi ha dos informes que asseguren que els equips de respiració no funcionen correctament i que poden ser perillosos pels bombers que els han d'utilitzar per entrar en zones calentes. Tal com ha avançat el periòdico, la Fiscalia ha acceptat obrir una investigació després que els sindicats dels bombers hagin demanat que s'investigués per saber si Interior va cometre algun delicte contra la seguretat dels treballadors quan es va rebre el primer informe d'alerta.
20 minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Gràcies, Anna. Obrim plena de successos. I és que el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha suspès i ha posposat la declaració d'un dels sospitosos de l'assassinat d'Helena Jubany ara fa 20 anys. Es tracta de Xavier Jiménez, company de Jubany al grup excursionista de Sabadell, a qui se l'acusa de ser l'autor d'un dels anònims que va rebre la víctima setmanes abans de la seva mort.
El germà de l'Helena, Joan Jubany, que porta més de 2 dècades darrere la lluita per esclarir els fets, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Estel que ara es troben en un moment d'esperança. Assegura que els assassins estan relacionats amb el centre d'excursionista. Joan Jubany fa una crida a que l'entorn, apel·lant a 2 persones concretes, comenci a explicar el que callen des de fa 20 anys.
Ara mateix són lliures de poder explicar tot allò que saben sense por a que tinguin conseqüències penals per ells. I el que els demanem és, per qüestió d'humanitat, ja expliquin tot el que saben i deixin d'encobrir els implicats en l'assassinat de l'Helena Jubany.
Així, el proper 22 d'abril, Xavier Jiménez haurà de respondre davant del jutge a partir d'una prova pericial i a partir d'aquí es veurà el camí que emprendrà el cas.
També us expliquem que un home ha mort atropellat a l'AP-7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, a primera hora d'aquest divendres, mentre fugia després de ser enxampat robant en un camió en una àrea de servei de Garrigàs.
Els dos homes han intentat fugir amb una furgoneta. Els Mossos d'Esquadra els han seguit per l'autopista i els sospitosos han baixat del vehicle per escapar-se. Un d'ells ho ha aconseguit creuant la mitjana, però l'altre ha mort atropellat per un camió.
I els bombers han localitzat aquesta nit el cotxe que havia caigut al riu Ebre, al Montsià.
Els busos que han fet la immersió han constatat que a l'interior no hi havia ningú, només material de construcció. 14 dotacions del cos d'emergències buscaven el cos des de la tarda.
22 minuts i mig que passen de les 2 del migdia. Gràcies, Sílvia. Obrim també plana esportiva.
Esports.
Ja són els minuts que passen de les 2. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I és que aquest cap de setmana retorna a la Lliga Primera Divisió després de l'aturada de seleccions. El Barça afronta aquesta jornada amb l'objectiu de col·locar-se com a segon classificat per primera vegada aquesta temporada.
Sí, ho faran si superen diumenge el Sevilla en un partit que es jugarà al Camp Nou. El Sevilla no guanya el Barça la Lliga al seu estadi des de l'any 2002, mentre que l'última vegada va ser el gener del 2010 a la Copa. Ara mateix 3 punts separant els dos equips, tot i que el Barça ha jugat un partit menys. L'equip de Lopetegui arriba a Barcelona amb les baixes segures de Delany i el dubte de Marcus Acuña i Papu Gómez. Abans jugarà el líder, el Real Madrid, contra el Celta. Serà dissabte i el club ja ha anunciat que l'entrenador Carlo Ancelotti continua donant positiu en coronavirus i no s'asseurà a la banqueta de Balaïdos. El substitut serà el seu fill, Davide, que a la vegada és el segon entrenador de l'equip.
I a la segona divisió, la jornada ja comença avui i ho fa amb el partit del Girona Montilivi contra el Màlaga.
Els gironins volen seguir lluitant per les zones de play-off d'ascens a primera. Actualment són quarts després de la victòria contra l'Almeria en la darrera jornada de la setmana passada. El tècnic gironí Mitchell creu que l'equip pot aconseguir l'ascens directe, però considera que cal centrar-se en el partit que toca.
Jo també penso que poden arribar a l'ascensa directa, però és molt, molt difícil i necessitem guanyar 7-8 partits. És molt difícil, però el següent és Màlaga i necessitem a la nostra afició per guanyar.
El rival, el Màlaga, es troba ara mateix en la 18a posició i en el partit d'anada jugat a la Rosaleda els gironins van perdre per 2-0. Avui, Aleix García, Ramon Terrat, Santi Bueno i Borja García no podran jugar per sanció. A més, Darío Sarmiento i Ibra Quevé són baixa per lesió, tot i que torna Valeri Fernández. El partit és a les 9 de la nit en obert per Gol Televisió.
Parlem també aquesta hora de futbol internacional perquè la selecció espanyola coneixerà avui els seus rivals a la fase final del Mundial de Qatar.
Aquesta tarda es fa el sorteig dels grups i Alemanya és la selecció que els espanyols volen evitar per tenir una primera fase plàcida. La Roja parteix com a cap de sèrie i, per tant, estarà inclosa en el primer bombo, evitant així la resta de rivals més forts d'aquest torneig, com França, el Brasil i l'Argentina. El sorteig definirà 8 grups en 4 seleccions cada un, que s'enfrontaran entre elles en un únic partit. Els dos primers de cada grup accediran a la fase eliminatòria i els encreuaments de la qual també quedaran definits aquesta tarda en el sorteig que es farà des de Doha a Qatar i que es podrà seguir en directe pel canal Teledeporte de Televisió Espanyola.
I també el Barça de bàsquet visita aquest vespre a les 8 la pista de l'Olympiacos en el penúltim partit de Lliga regular de l'Eurolliga.
Serà el segon partit de la setmana i el primer en 2 dies, ja que diumenge visiten també l'Andorra en una nova jornada de la Lliga ACB. Tot i que el Barça afronta el partit sense cap pressió per la classificació, ja té assegurada de fer la primera plaça, l'objectiu és no baixar el ritme. Els de Sara ja van patir en el partit jugat dimarts contra el Múrcia, en què van aconseguir una victòria molt suada. El tècnic blaurana ha carregat contra el dur calendari que ha tingut l'equip aquest mes de març.
Creo que ha sido, la verdad, un mes de locos. Yo creo que también hay que decirlo, que esto no puede pasar más. Esto es inaceptable. Hemos visto muchos equipos que tienen muchísimos lesionados, muchísimos problemas musculares. Y bueno, esto estamos matando a los jugadores.
Cert, Xanli, que ha viatjat amb l'equip, podrà jugar si es trobés en condicions, tot i que se sabrà fins a última hora no sabrem si podrà jugar. Djokovic, Davis, Higgins i Oriola són baixa segura. El partit es podrà veure per DAZN.
Vinga, va, i parlem també de futbol sala, perquè aquesta nit quedarà definida la segona semifinal de la Copa d'Espanya.
Sortirà dels enfrontaments que aquesta tarda juguen el Pozo Murcia i el Rivera Navarra a les 7 i el Jaén contra el Valdepeñas a 2:15. El Barça ja va passar ahir a les semis després de superar el Cartagena 3-1 i demà dissabte s'enfrontarà amb l'Inter Movistar amb una plaça per a la final de diumenge en joc.
I finalment, en tenis, Carlos Alcaraz pot seguir fent història aquesta matinada i col·locar-se a les finals del Master 1000 de Miami.
El tenista murcià de 18 anys s'enfronta a Hubert Kurczak, a número 10 de l'ATP, en la primera de les semifinals del torneig. Si passa, jugarà la final diumenge contra el guanyador del partit que jugaran aquesta tarda a les 7, l'argentí Francisco Cerúndolo i Casper Ruud. I abans d'acabar, abans de l'agenda, Joan, un apunt de plana esportiva que hem sabut aquest migdia, i és que el jugador d'hoquei de l'Igualada, Ton Baliu, es retira. El capità, que ha estat internacional també amb la selecció absoluta, ha publicat ell mateix un comunicat anunciant la retirada i explicant que deixa l'esport perquè ha dit ja no és feliç jugant ni tampoc es diverteix com ho feia abans.
Ara ens ho deies, Xavi, és divendres i per tant és moment de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana. Va, doncs, de què podran gaudir els nostres oients fins diumenge pel que fa al món de l'esport?
Mira, que prenguin nota perquè aquest cap de setmana tornen les lligues a primera divisió després de l'atura de les seleccions. A la Lliga Espanyola, el líder, ho dèiem abans, el Real Madrid, juga demà al camp del Celta, 6:45 de la tarda en directe per Movistar. La Liga, pel mateix canal, juga diumenge a les 9 al Barça contra el Sevilla al Camp Nou. A la Premier League anglesa, un punt separa el liderat i la lluita entre Manchester City i Liverpool i tots dos juguen demà. L'equip de Pep Guardiola ho fa contra el Burnley a les 4 de la tarda i abans ho fa el Liverpool a casa contra el Watford a 2:45 del migdia. Tots dos partits es poden veure per la plataforma DAZN. A la Sèrie A italiana no us podeu perdre l'Atalanta-Nàpols de diumenge a les 3 de la tarda, ni tampoc el Juventus-Inter de Milà del mateix dia a 8:45, tots dos per Movistar Liga de Campeones. En bàsquet, el Barça torna a jugar a la Lliga ACB el diumenge contra el Morabanc Andorra a les 5 de la tarda per Movistar Deportes. Demà, però, serà el torn dels altres equips catalans de l'ACB. El Baxi juga a la pista de l'Obradoiro a les 6 per Movistar Deportes 1, pel mateix canal que a 8:45 jugarà la penya contra el Bàsquet Saragossa. En tenis, aquest cap de setmana resol el Masters 1000 de Miami. Carlos Alcaraz juga demà a la semifinal. Si passa, diumenge jugarà la final. Tot el torneig es pot seguir per Movistar Deportes. En futbol sala, aquests dies s'està disputant la Copa d'Espanya. Aquesta tarda, dos partits de quart, el Barça demà a les semis contra l'Inter Movistar, la final diumenge, d'una competició que es pot seguir per Teledeporte i Esport 3. Si us agrada l'atletisme, diumenge es corre la mitja marató de Barcelona. Començarà ben aviat, a 8:45 del matí, i BTV en farà la retransmissió completa. I en motor, aquest és cap de setmana de motos a l'Argentina i tot es concentra entre demà i diumenge. Els entrenaments i la classificació es faran dissabte i les curses seran diumenge. A les 5 de la tarda la de Moto 3, a les 6 i 20 la de Moto... a les 6 i 20 la de Moto 2 i a les 8 del vespre la de MotoGP. Tot el Gran Premi també per la plataforma de Zon.
Gràcies, Xavi. 2:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida amb nosaltres, com sempre, com cada divendres, repassem tota l'actualitat amb el professor Xavier Torrents. Fins ara, va.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. Busca'ns, connectarem amb tu. Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
És un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Va, gairebé 4 minuts que passen de 2:45 de la tarda i abans de saludar el professor Torrents, que ja tenim a l'estudi, a Olma Giró. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Abans, però... Teníem pendents els resultats d'una enquesta que li preguntarem al professor Torrents també per aquest resultat. Eva Cervera, cap de xarxes socials de Ràdio Estel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què és el que preguntàvem als amics oients hores d'ara?
Doncs que si havien posat gasolina o dièsel, si han notat el descompte dels carburants. Doncs mira, un 60% de l'audiència diu que sí i un 40% que no.
Significatiu 40, eh?
Sí, i 60, també.
Tots posar... Exacte. No, no, em pensava que el 40 seria més baix.
Sí,
seria més
jo
baix.
També, jo també.
Però sí que és veritat que algú s'ha notat, aquests 10, 15 euros que ara explicàvem. El que sí que és veritat, també us ho explicava abans l'Anna Closa, és que a la benzinera, quan hi anem, al plafó no hi veiem aquest descompte, eh?
Ens no, l'apliquen en després. Moment, no?
Sí. Exacte, ens l'apliquen després. Eva, gràcies. Tot de plegat bé. Que li preguntarem també a Xavier Torrents per això.
A veure què hi diu.
I ara sí, va, parlem de cultureta. Olma Giró, què ens portes avui?
Mira, avui comencem per una curiositat, perquè, de fet...
Ja hi som amb les curiositats.
Ja hi som, però aquesta, atenció, perquè dius, és preocupant, eh? Jo no sé si és el canvi climàtic o què és, però tu saps que aquest mes de març és el mes que menys... El mes de març que menys hem vist el sol des del 68, és a dir, que fa 55 anys que no passàvem un mes de març tan fosc. Ostres, tu.
T'ha afectat, eh?
M'ha afectat, i tornem amb lo de climodependència.
Jo, mirant per la finestra, veig que ha sortit el sol, però
sí,
clar,
avui sí.
Perquè avui és...
1 d'abril.
Clar, hem canviat de mes i això ja està. Jo, com que sóc una mica londinenc, en aquest sentit, m'és igual.
Ah, no, jo no. De fet, això és un article que ha sortit avui al Nació Digital, però és que han recomptat les hores de sol que hem tingut el mes de març. Només, amb tot el mes de març hem tingut 81 hores de sol. Una xifra insòlita durant aquest mes de l'any, evidentment. I, a més, si ho comparem amb la resta de les grans ciutats d'Europa, Barcelona ha estat la que menys sol ha tingut durant tot el març. De fet, Londres, que deies que eres molt londinenc, Berlín, Madrid o Dublín han tingut més sol que la capital catalana.
Està bé.
Està fatal, està fatal. Volem sol, volem sol i...
Tu el que vols són vacances.
Sol. No, jo vull sol.
Ens ha deixat sols.
El sol. Clar que sí. I vinga, més enllà d'aquesta curiositat, avui és un divendres carregat, Joan, carregat de novetats musicals.
Sí?
Fem així un breu repàs de totes les novetats que ens arriben avui. Comencem pels barcelonins Mishima, que han presentat nova cançó. Hauria de ser tan...
M'agrada Mishima.
T'agraden?
Sí. Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí.
Ja està.
Ens agraden.
Molt bé, Xavi, que raro.
Molt,
que raro,
moltíssim.
Estar a l'estudi i...
Possiblement el grup que més vegades he vist en directe.
Pam. Que més vegades has vist en directe?
Segurament. Si no passa de la cinquantena de vegades...
Déu-n'hi-do.
Són poques.
Déu-n'hi-do.
Després va... És a dir, Xavi té una llista important de...
De coses que no li agraden.
No, de grups que veuran en directe, i llavors està el número 1 que té David Bisbal, llavors ja ve Mishima. Sí.
Són bons. De fet, aquesta cançó que han tret avui es diu un lloc que no recordi i forma part del nou disc de la banda, que es dirà, encara no ha sortit, es dirà Aigua Clara, i sortirà a la venda el proper 22 d'abril, un dia abans de Sant Jordi. Un bonic regal, no?, per fer per Sant Jordi, el nou disc de Mishima.
Perquè Sant Jordi no regalen discos.
Escolta, les...
Ho ha dit tot indignat, eh?
Les coses estan... Les coses estan per saltar-se.
És un disc amb llibre o no?
Mira, perdona, els discs tenen cançons i les cançons tenen lletres i per Sant Jordi es regala cultura,
doncs mira,
i es regalen
lletres. La gent que vulgui fer això, que regali el llibre de David Carabén on explica el significat de les seves lletres.
Doncs mira, em sembla...
La forma d'un sentit es diu Editorial Empúries.
Doncs em sembla una molt bona opció, i si no també tenen l'opció del nou disc Aigua Clara, que de fet serà el seu nou disc, i que de fet des del 2017 que no publicaven cap treball d'estudi, així que avui amb aquest Un lloc que no recordi celebrem la tornada de les cançons.
I atenció perquè el que ve, jo crec que també li agrada al Xavi, gràcies.
Què me'n dieu d'aquesta?
M'agrada per la profunditat de les lletres.
Mira, abans has dit el mateix. Les lletres no seran profundes, però s'ha de dir que enganxa, que té ritme d'estiu, ritme d'un mes de mar amb molt més sol del que hem tingut.
Ja, què diu la lletra?
Diu poques coses, el que té aquí ten lo bailao. És la nova cançó de Nil Moliner, Meneito, que és el primer...
Meneito, eh?
Meneito, sí, el nom i el títol, de fet, no s'ha trencat molt al cap per posar-lo, però enganxa. I auguro que serà un dels temacles d'aquest estiu.
La fórmula.
Es diu temacles?
Es diu temacles, en català ben dit, en català correcte es diu temacles, Joan.
La fórmula és quatre paraules que rimin i un tambor de fons.
I ja està.
I un oi, oi, oi.
Escolta.
Ai, 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 ai,
ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ja està. Si funciona...
Veranito, chiringuito, no sé què tal, oi, 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 i ja tens la cançó de l'estiu.
Charanguito, eh?
Exacte.
És un temacle, és un temacle. I si funciona, no passa res.
Puc parar a riure.
A mi m'ha agradat moltíssim. I bé, les novetats musicals, aquesta cançó sí que té un missatge més profund que la que acabem d'escoltar, en Nil Moliner. És la nova cançó que ha tret en Pol Batlle, que de fet és la parella de la Rita Payés, que l'hem posat molts cops aquí, i canten junts aquesta cançó. És l'avançament del nou disc i trobo que és preciosa. Es diu La Manzana.
Obre-me totes tus puertas, abre y déjalas abiertas, seremos un río hecho de dos, mira que te traigo el sueño.
Seremos un río hecho de dos, eh?
És preciosa aquesta cançó. M'agrada molt, em transporta bastant, i s'ha de dir que és això, és un avançament del seu nou disc, que es diu Salt Mortal. És un disc que és autoeditat i col·labora la seva parella, com dèiem, la Rita Payés, i en destaquem moltíssim del disc que tindrà una col·laboració amb Sílvia Pérez Cruz en la cançó Circular, on l'artista de Palafrugell doncs, ha creat la melodia i la lletra a partir d'una proposta musical del mateix Batlle. És a dir, hi haurà molt bones col·laboracions en el nou disc de Pol Batlle.
Mira, ara ens ho deia el nostre tècnic, en Jordi Carretero, que és una mica... Cançó malta, eh?, de Lluís Llach, amb aquests rius. En fi.
És el que t'he dit, és un divendres carregat de novetats musicals, hi ha una mica de tot. Tens el Meneíto d'en Nil Moliner, La Manzana d'en Pol Batlle i la Rita Payés, però tampoc hi podia faltar l'Aitana.
Que tinc un problema amb tot aquest tipus de cançons.
Per què? Què et passa?
Em ve el cap zona de Port Olímpic i tot això, saps? Quan escolto això. I no m'acaba de...
Em bucle a l'atracció del Saltamontes aquest estiu.
No, és que serà un altre dels temacles de l'estiu. O sigui, amb aquesta cançó... Aitana, que a més es diu En el cotxe, aquesta cançó, es declara reina del pop, almenys en la meva opinió. En el cotxe.
En el cotxe.
La cançó es diu En el cotxe. El videoclip, de fet, també s'ha estrenat avui i m'ha agradat. Per mi és la reina del pop i
videoclip
encara...
Videoclip que es veu Aitana en el cotxe, no?
Evidentment. També et dic una cosa que m'ha fet gràcia i és que m'he
posat... Fa 15 dies la reina del pop era Rosalía.
Fa 15 dies és el que té. El temps corre i les coses canvien, Xavi. En 15 dies poden canviar moltíssimes coses. I una cosa que m'ha fet molta gràcia d'aquesta cançó és que m'he posat a llegir crítiques musicals
i
un article deia que era com el seu pas de la maduresa musical. M'ha fet una mica de gràcia en el sentit de... Jo trobo que segueix en la línia de l'Aitana, no li trobo una maduresa musical explícita que dius ha canviat el registre, però m'ha fet gracieta.
Escolta, a mi ara ve aquella cantant que es va posar el nom en homenatge a Cristiano Ronaldo, no?
Exactament.
Sí o no?
Sabem de qui parlem. Efectivament.
És xula, eh? Aquesta sí que fa estiu.
Totes fan estiu. Menys la d'en Pol.
Aquesta més. Mela.
Cuesta, si estás delante, lo que a mí me cuesta.
Doncs una cançó que ens obre les portes cap a l'estiu, i és que la cantautora catalana Su ha publicat avui el seu tercer disc, que es diu Karaoke, i de fet doncs, el que pretén, que m'ha agradat molt també aquesta frase, és ser un espai de seguretat on fer del drama una gran festa, perquè a vegades l'humor ho cura tot, i si en podem fer una gran festa dels nostres drames quotidians, per què no? I acabem aquest recull de novetats musicals amb Creo, de la catalana Su.
Espera, però, perquè a final del programa sí que recordarem la musiqueta d'avui, eh?
Evidentment.
No ens n'oblidem.
No ens n'oblidem.
Va, fins ara, Olma. Un minut i arribem a 3:45 de la tarda i ara sí, ja el tenim pendent, el professor.
El professor. Amb Xavier Torrents.
Va, mig minut i arribem a 3:45 de la tarda. Cada divendres, ja ho sabeu, a aquesta hora saludem el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana i, en definitiva, les claus per entendre-ho tot plegat. Professor Torrents, què tal? Molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
Primer de tot, sí que volia preguntar-li, ens preguntàvem en aquesta enquesta, els oients si havien notat doncs, aquesta bonificació de 20 cèntims al litre en el carburant quan anaven a carregar el cotxe de gasolina, de gasoil, de dièsel, en fi. Si ho havien notat, el 60% deia que sí, el 40% deia que no. Recordem-ho, i fem-ho molt evident perquè la gent no s'esveri o no s'espanti. Quan vas a la gasolinera, el plafó posa el preu normal. Posa el preu sense el descompte. On et fan el descompte és a l'hora de pagar, a la caixa, i queda reflectit així en el tiquet. Però més enllà de tot plegat, no sé si estem veient o no una bona gestió de la crisi arran d'aquesta guerra d'Ucraïna que ens ha afectat a tots plegats.
Bé, en la vessant econòmica, donat que ara amb la pregunta, diguem-ne, el comentari que feia Joan és sobretot en relació a una qüestió econòmica com el tema dels 20 cèntims, diguem-ne, de la benzina o la gasolina, doncs, a veure, aquí hi ha la gran discussió de si és millor fer polítiques distributives o redistributives. Clar, aquí s'està fent una política distributiva, és a dir, a tothom se li dona, diguem-ne, aquests 20 cèntims quan va utilitzar un cotxe. Per cert, amb un matís, no tothom, perquè les persones que, en aquest cas, com jo, fa anys que vam deixar el cotxe per utilitzar el transport públic, no ens beneficiaran res aquesta situació. Però bé, els que utilitzen els vehicles, és una política distributiva. Clar, si el que volíem és beneficiar, o no m'agrada aquesta paraula, o sigui, el que volíem és ser solidaris amb les persones més desafavorides de la societat, o en aquells sectors laborals que estan més afectats per aquesta pujada de la gasolina, com poden ser els camioners, que, diguem-ne, tenen dificultats per arribar a final de mes, justament pel que costa la benzina, el que calia és fer polítiques redistributives. Redistributives vol dir que es dona aquells diners o aquells ajuts només a aquelles persones que són desafavorides socialment o aquelles persones que són més pobres o aquells sectors laborals i professionals que necessiten d'això. En alguns casos pot ser la pagesia, en altres casos pot ser doncs, els camioners. Per tant, em fa l'efecte, com bé, de fet, ja ens insinuava el Joan amb la seva pregunta, que no era retòrica, però incluir una mica aquesta resposta de que les polítiques que s'estan fent sembla que són més distributives que no redistributives, i són aquestes últimes les que, de fet, enforteixen més l'estat del benestar i a les famílies més pobres o empobrides.
I ja ho sabem, professor, que una crisi porta una guerra, volíem dir, porta moltes crisis, una guerra que evidentment està notant, sobretot, i vagi per davant la població ucraïnesa, però que déu-n'hi-do, com estem notant a moltes parts d'Europa. I em referia no només a la crisi econòmica de la que estàvem parlant ara, sinó a una crisi més humana, més humanitària. Avui explicàvem als oients en aquest informatiu del migdia que els advocats catalans demanen més coordinació amb administracions i entitats socials per combatre precisament el tràfic de persones amb finalitats d'explotació, sobretot doncs el que diem, l'arribada de refugiats d'Ucraïna. I més tard ens explicava també Sílvia Muñoz en aquest programa que, de fet, un cas ja s'ha donat, que l'ha pogut detectar a temps la policia espanyola, el cos nacional de policia espanyola, i que per fi aquest cas no ha arribat a mal port, sinó que ha arribat a bon port. Però vaja, l'arribada de refugiats, no sé fins a quin punt doncs potencia aquests fets delictius i denigrants cap a la persona, no?
Així és, i bueno, un matís lingüístic, en aquest cas, malauradament, perquè això és una desigualtat de gènere, ho hem de veure en perspectiva de gènere, refugiades. És a dir, afecta a les dones. Sobretot, i gairebé, no diré únicament, però gairebé immensament, majoritàriament, només a les dones. Hem de pensar que fins i tot a la frontera d'Ucraïna amb Polònia o amb Moldàvia o amb altres països del voltant, hi ha el que se'n diu l'AM, no? En castellà, anzuelo, que és dones que s'apropen, perquè a més ho fan dones, perquè és la forma de crear més un clima de confiança, que veuen dones que poden estar soles i que, a més, desorientades, i amb aquesta desorientació s'apropen, intenten crear un clima de confiança, i llavors és quan hi ha aquesta captació. O sigui, és una captació, diguem-ne, amb molta malevolència, amb molta maldat. Hem d'insistir una i altra vegada, perquè a vegades a moltes persones els sorprèn que la maldat existeix. O sigui, no és un invent de Hollywood, no és una qüestió que se'n parli només a la Bíblia, la maldat existeix. I llavors aquesta diguem-ne, situació tan degradant des del punt de vista humà i aquesta, diguem-ne, aquest trencament del que serien els valors humanistes s'està produint ara, és un dels reflexes d'aquesta guerra a Ucraïna. I recordem una petita dada. Els tres grans negocis del planeta són les armes, s'està produint una guerra, el narcotràfic. Pensem que el narcotràfic a vegades domina, el que ara diré, i l'altre és la prostitució. I, òbviament, aquesta captació de dones refugiades que poden estar ucraïneses, que poden estar desorientades a la frontera o quan arriben a Polònia o altres països, una part, malauradament, tristament, tràgicament, són captades per aquestes xarxes diguem-ne, clandestines, mafioses, que fan mal, fan molt de mal.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va, 10 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Li volia preguntar també per altres qüestions al professor Torrents. Avui molts ulls, moltes càmeres, moltes ràdios estan posades a l'ull de l'huracà, que es diu en aquest cas Sevilla. I ho dic perquè s'està donant allà el congrés del Partit Popular, aquell congrés d'urgència, després de que Pablo Casado dimitís com a president del Partit Popular. Recordem que Alberto Núñez Feijóo encapçala aquest liderat, de fet, l'única candidatura que encapçala un congrés d'aquestes característiques és la seva, i ja ha afegit que Cuca Gamarra, ell vol com a president, com a futur president que et sortirà d'aquest congrés, que Cuca Gamarra sigui la secretària general del partit. I jo hi trobo una certa polèmica en aquest nom, i ho dic perquè s'estava parlant abans d'aquest congrés de molts canvis, de fet s'està parlant durant aquest congrés de molts canvis, que el Partit Popular ha de canviar el rumb, que s'han de fer moltes coses noves, i sens dubte qui es posa al capdavant de la secretaria general del partit no és un altre que Cuca Gamarra, que té un discurs molt Pablo Casado.
Sí, a veure, comencem veient una, podríem dir, una tàctica, fins i tot la podríem anomenar, no, tàctica, no arriba al nivell d'estratègia, però una tàctica, en aquest cas, doncs, de Feijóo, encertada des del punt de vista partidista. És, si Feijóo el que vol és crear el màxim de consensos, vol que no hi hagi cap mena de trencament al Partit Popular, vol, diguem-ne, que no es qüestioni, diguem-ne, el seu propi lideratge, que no hi hagi famílies del Partit Popular que creïn escissions o voregin una escissió, el que ha fet és una bona tàctica, és a dir, ha posat a, podríem dir, una cara no només coneguda, sinó, com bé deia Joan, una cara, diguem-ne, que liderava el partit del PP de Pablo Casado, i la posa al capdavant. Cuca Gamarra passa de portaveu, doncs, del Partit Popular a secretària general. Des d'aquest punt de vista tàctic és encertat. Qualsevol politòleg, diguem-ne, que fes d'assessor diria que és encertat. Ara bé, si el que es vol és transmetre un missatge de canvi, de renovació, de que el Partit Popular amb Feijóo és molt diferent del Partit Popular que tenia Casado, que creava molta polarització social i política, això és un canvi, diguem-ne, millor dit, no és un canvi, precisament, és, diguem-ne, una confirmació de que no hi haurà tal canvi. Ja hi ha hagut dos símptomes que ha fet el Partit Popular de Feijóo de que no només tot continua igual, sinó que pot empitjorar. Quins són? Home, doncs posar Cuca Gamarra, que ha sigut molt beligerant, que ha fet un discurs polític no només partidista, sinó que ha causat polarització social i política, està, diguem-ne, enviant un mal missatge, si volia enviar un missatge de renovació. I alhora, el pacte que ha hagut a Castella i Lleó amb Vox, no només diu que això continuarà, no només no continuarà de forma diferent al PP de Casado, sinó que ho empitjora, perquè Casado no va arribar a l'extrem d'incorporar a un govern autonòmic a Vox. Per tant, en aquesta vessant, la lectura seria negativa.
Finalment, professor, ens queden res, 2 minuts, però sí que li volia preguntar per això, perquè començava el programa parlant d'un article que he pogut llegir avui al diari Ara sobre les comunitats gitanes a Figueres i a Girona, i sé que vostè en sap bastant de les comunitats gitanes. Es queixen les comunitats gitanes de Figueres i de Girona precisament d'aquest estigma que se'ls imposa i de que això fa que quedin aïllats com a autèntics guetos davant la societat catalana quan ells es senten més catalans que ningú, o com a mínim tan catalans com la resta, no? I deia a la portada d'avui, això té un nom, això només té un nom, i es diu racisme.
Sí, i concretament el racisme en contra de les persones gitanes, en contra del poble gitano, té un nom més específic, és antigitanisme o gitanofòbia. Mm. I per esmerçar part d'aquest argumentari que ara estàs exposant, Joan, recordem, a Perpinyà, el català, déu-n'hi-do, l'ha salvat molt la comunitat gitana catalana que viu a Perpinyà, que és la que més parla en cas de llengua catalana. I una altra qüestió, per acabar també amb una bona notícia, el 8 d'abril, que ja s'està apropant, el 8 d'abril, que és el Dia Internacional del Poble Gitano, sí. a Barcelona, concretament al barri de Gràcia, en una plaça que fins ara s'anomenava Plaça del Poble Romaní, jo fa anys vaig proposar, i altres persones van agafar aquesta idea, i finalment es plasmarà el proper 8 d'abril, que la plaça del Poble Romaní, que molta gent no sap el que vol dir romaní, de fet ve de la paraula rom, diguem-ne, seria el poble gitano, però a la gent romaní li sona una herba, una infusió, doncs en comptes de plaça del Poble Romaní, a partir d'aquest 8 d'abril s'anomenarà, i això és una primícia aquí per Ràdio Hostel, plaça del Poble Gitano.
Sí, senyor, sí, senyor. A més, com a orgullós de ser graciant de tota la vida, em fa molta gràcia que ho digui i que ens faci esment també en aquesta ràdio. Professor Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo. En tornem a parlar el proper divendres de l'actualitat. Que vagi molt bé.
Proper divendres.
Una abraçada. I nosaltres que continuem endavant, i ens quedava la musiqueta a aquesta hora. Abans, però us explicàvem avui que el bisbe de Girona doncs havia mort, ens ha deixat el bisbe Pardo. Doncs bé, a nivell gironí hem d'explicar que l'expresident de la Generalitat i també exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha piulat sobre la mort del bisbe. Puigdemont ha recordat que Francesc Pardo era un bon bisbe, una bona persona i un bon amic, diu. L'expresident també ha recordat que el bisbe va seguir fidel a l'esperit evangèlic en moments en què altres més poderosos se'n van apartar. O l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que ha incidit en el caràcter col·laboratiu de Francesc Pardo i assegura que sempre s'ha implicat a la seva tasca amb senzillesa i humanitat. I finalment també la tinenta d'alcalde, Maria Àngels Planes, també ha mostrat el seu condol, igual que ho ha fet el grup municipal de Guanyem Girona i la regidora socialista Sílvia Paneque. En fi, moltes mostres de condol també en aquest sentit a les xarxes socials. I ara sí, la musiqueta que ens quedava per a cada programa, el Magiró.
Bona tarda de nou, Joan. Avui, si em permets, el plaer d'acabar amb aquesta cançó, perquè no hi ha millor dia que fer-ho. I és que avui, 1 d'abril, hi ha un grup que ens agrada molt, que tenen una cançó que es diu Nit freda per ser abril. Són els Manel. La cançó sona així. I aprofitant la vinentesa que posem als Manel, és un instrument molt bonic. I té un so...
I barat.
Exactament, i fàcil d'aprendre, molt més fàcil que la guitarra, perquè hi ha menys cordes.
M'està costant, una mica.
Tot és posar-s'hi, Joan. Sí. Tot és posar-s'hi. Doncs res, deixa'm dir-te que els Manel avui i demà toquen a la Sala Apolo de Barcelona i que aquest mateix matí hem sabut que tocaran al Festival Ítaca, han sigut les últimes incorporacions, un festival que es farà entre el juliol i l'agost d'aquest any i que, a més, fa 10 anys. Així que acabem amb Nit freda per ser abril.
Molt bé, Giró, gràcies, i gràcies a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Més informació als butlletins de cada hora. I també això tira tots els palpers, home, per terra, que és divendres i ens anem de cap de setmana. També més informació a les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip. Qui es posa ara davant d'aquest micròfon? Toni Marín, amb tot el seu equip per fer-nos gaudir d'una bona tarda. I és que sí, és divendres i el cap de setmana tot anirà bé. Adéu-siau, que vagi molt bé.